Estel migdia, amb Joan Trias.
Afganistan fa 2 mesos ocupava portades, reportatges i cert interès general. Després de 20 anys, els militars d'exèrcits estrangers, com el nord-americà, marxaven de l'aeroport Hamid Karzai de Kabul, deixant un país en mans d'un nou govern, el talibà, i nou estat, l'Emirat Àrab d'Afganistan. Són 2:00 PM i això és Estel migdia. Una guerra que pocs recorden que va començar el 1978, amb més de 2 milions de morts des d'aleshores. Una guerra que sembla, només sembla, que hagi acabat mentre es van despertant noves guerrilles en contra del govern talibà. I a tot plegat, la comunitat internacional, com sempre, mira cap al no-res, com si no passés res, com si milions de vides perdudes i un país devastat fossin poca cosa perquè és lluny i no té recursos. I més enllà d'Afganistan, el Iemen, Etiopia, Sudan, el conflicte amb Boko Haram, Iraq... Conflictes dels que n'hem sentit parlar amb grans titulars quan la tragèdia es fa inevitable, però dels que no en sabem res 2 setmanes després, segurament perquè fa massa mal fer-se mínimament corresponsable de la misèria que deixa anar el primer món per allà on passa, alhora que ens posem les mans al cap i exclamem que pobra gent. És cert que existeixen organitzacions com Mans Unides, Justícia i Pau, Oxfam, Metges Sense Fronteres, que fan una feinada sobre el terreny increïble. Però també ho és que quan parlem d'un món millor no podem fer-ho només pel que fa al canvi climàtic. Gairebé 2 minuts que passen de 2:00 PM i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 11 de novembre a aquesta hora.
El govern està complint l'acord d'investidura i els hi donaré dades. En només 5 mesos el govern ja té en execució o planificades el 80% de les mesures que recull.
El fet religiós és un dret essencial que vetllem per garantir en tota la seva pluralitat.
Ja van haver-ne 400 nous l'any passat, aquests 400 que s'incorporen aquest any pràcticament, i l'any que ve també fem una licitació de 400 més.
Passe al diàlogo, conseguiremos superar esta crisis y sobre todo pues intentar evitar esa huelga que se ha anunciado que se va a convocar.
La gran distribució pues està fent servir la llet com a producte reclam i realment està tractant els ramaders com esclaus.
Lo haremos con los agentes sociales a lo largo del año 2022 analizar todo este tipo de carreras profesionales.
Le pregunta usted a un testigo en un juicio si dijo si mintió, ¿de verdad está haciendo eso? Pues no se la acepto esa pregunta.
Último partido hemos visto su carácter sacando partido adelante cuando tenía muchas cosas en contra.
A Radio Estel, Estel migdia.
Passen 3 minuts de 2:00 PM abans de començar amb l'actualitat. Mirem cap al cel per saber quin temps farà les properes hores. Jordi Miralles, molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per la inestabilitat i al llarg de les properes hores encara tindrem ruixats a les comarques de Girona, alguns punts de les comarques de Barcelona i de forma més residual a la resta de comarques de Tarragona i del sud de Lleida, on les clarianes han d'anar guanyant terreny ràpidament. Avui temperatures una miqueta més altes que en jornades anteriors, però encara amb vent del nord als extrems del país i també a la costa central. La previsió per demà ens anuncia precipitacions al matí a les comarques de Girona, algun ruixat també a les de Barcelona, però la resta ja moltes més clarianes. El vent, tot i afluixar, encara tindrà ratxes de moderades a fortes als 2 extrems de la costa i continuarà el temporal marítim.
Gràcies, Jordi. Ara sí, comencem a parlar d'actualitat, perquè hi ha molta preocupació a Catalunya davant l'augment de la incidència de la Covid i l'empitjorament de tots els indicadors. Catalunya és a punt d'entrar una altra vegada al risc alt de rebrot per Covid. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Als hospitals catalans ara hi ha 19 ingressats més en les últimes 24 hores. A les unitats de cures intensives hi ha 8 persones més als llits crítics i ja en són 86. Recordem que la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va plantejar implantar el certificat Covid en més sectors quan hi hagi més de 100 malalts a les UCI. Tant la velocitat de transmissió com el risc de rebrot s'han incrementat en les últimes hores. El Departament de Salut ha notificat més de 930 casos nous i 4 defuncions més.
I pel que fa al brot de coronavirus que coneixíem ahir, el de l'escola Pureza de Maria de Sant Cugat del Vallès.
Educació ha declarat 121 confinats més i ara ja hi ha prop de 500 persones aïllades.
D'altra banda, i en plana política, el govern ofereix a la CUP rebaixar ràtios en educació i revisar el paper de la Brimo als desnonaments. Aquestes dues propostes no estan incloses al projecte de pressupostos, però sí al document que va fer arribar el govern als copaires en la reunió que van mantenir les dues formacions aquest dilluns. Anem cap al Palau de la Generalitat. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern segueix amb l'objectiu d'estaduir la CUP per aprovar els comptes i ho fa sobretot amb les reunions que mantém la formació a porta tancada. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'executiu els ha fet arribar una proposta per reduir la ràtio als cicles infantil i primària, passant de 25 a 20 alumnes a partir del curs vinent, també limitar tant com sigui possible el recurs de les unitats d'Arro i Brimo en els desallotjaments, i a l'últim, el govern posa damunt la taula la possibilitat d'internalitzar el 112 després d'avaluar-ne el model de gestió.
De fet, Judit, les propostes segueixen sense convèncer la CUP. El partit creu que segueix tenint un enfocament bastant llunyà de l'acord d'investidura, sobretot pel que fa al paper de la Brimo en els desnonaments, no?
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, diu que l'actuació de les unitats d'antiavalots no s'ha de contemplar mai i tampoc no li agrada la lletra petita de la proposta del govern per internalitzar el 112, perquè parla només de la part d'interès sanitari i tem que deixa de banda els teleoperadors, mentre el govern defensa que ja es compleix gairebé tot el pacte d'investidura. Patrícia Platja és la portaveu.
Aquestes...
El govern està complint l'acord d'investidura i els hi donaré dades. En només 5 mesos el govern ja té en execució o planificades el 80% de les mesures que recull el pacte amb la CUP, i els pressupostos més que necessaris són imprescindibles per poder culminar aquestes accions.
La xifra, Joan, el 80%.
Dèiem, aquestes propostes no estan incloses en la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'ha fet públic avui.
El govern inclou la voluntat d'internalitzar el 061, una de les peticions també de la CUP, però no el 112. El Departament de Salut elaborarà un full amb un calendari, els mecanismes legals per fer-ho i també la dotació pressupostària necessària.
D'altra banda, quines altres novetats inclou tot plegat?
S'amplia el temps que tenen les famílies per pagar l'impost de successions. Serà de 2 anys perquè hi hagi més temps per aconseguir la liquiditat si han rebut una herència. A més, hi haurà un ajut extra per pagar la repatriació de les dones que hagin mort per violència masclista, i es pagarà també les operacions que no estiguin incloses a la sanitat pública d'aquelles persones que hagin estat víctimes d'un delicte d'odi. Un últim apunt, Joan. Les dones que vagin a una comissaria a denunciar per violència masclista tindran dret a l'assistència d'un lletrat des del primer moment.
Judit Casellas, des del Palau de la Generalitat. Gràcies, fins ara.
Fins ara, Joan.
I pel que fa a fets religiosos, avui la consellera de Justícia, Laura Ciuró, ha explicat al Parlament quants diners hi dedicaran als nous pressupostos. La partida és d'1,3 milions d'euros del total del pressupost del departament. I una de les principals novetats és la celebració d'un nou congrés de llibertat religiosa, Anna.
La consellera Laura Ciuró ha volgut destacar que el govern vol garantir el dret de tot ciutadà a tenir creences o no, i que qui en tingui pugui escollir la que vulgui. També ha deixat clar que les creences faciliten l'acollida i l'adaptació dels nouvinguts. Sobre el pressupost d'1,3 milions d'euros, es dedicaran a establir aliances amb les diferents entitats i a finançar un nou congrés sobre llibertat religiosa.
Volem potenciar la cooperació del govern amb les confessions religioses, amb la signatura de convenis per l'assistència religiosa a les persones que es troben internes en institucions públiques. Organitzarem de nou la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya i voldria destacar una nova iniciativa en la qual destinarem 20.000 euros, que serà l'organització del primer congrés internacional sobre llibertat religiosa i de consciència a Catalunya.
A més, també hi haurà una partida de 500.000 euros per adaptar els centres de culte perquè siguin totalment accessibles.
I, de fet, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha reiterat diverses vegades, l'hem pogut escoltar, que els pressupostos per al 2022 són els millors de la història de la Generalitat perquè són els més expansius en ingressos i despeses. Doncs bé, entitats com la Taula del Tercer Sector, que tenen com a objectiu erradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya, han hagut d'avançar ni més ni menys que 65 milions d'euros de la seva butxaca durant aquest any.
La Taula del Tercer Sector es queixa de la lentitud burocràtica de l'administració catalana i assegura assegura que la situació és extremadament tensa. Marta Obdúlia, responsable del grup de treball de finançament de la taula d'entitats del tercer sector social a Catalunya, ha exposat en una entrevista al Matí de Ràdio Estel que, com qualsevol empresa o entitat, els costa molt fer front a l'avançament d'aquests imports tan grans. A més, també apunta que sovint han de demanar crèdits per tal d'avançar els diners i que, tot i que la Generalitat mostri predisposició per solucionar la situació, ha apuntat que la voluntat no paga crèdits.
Més notícies, perquè els Mossos d'Esquadra incorporen 50 cotxes patrulla amb càmeres i tecnologia que els converteix en una oficina mòbil.
Les noves unitats reforçaran el paper de la policia de proximitat. Hi haurà càmeres al frontal del vehicle i a l'interior de l'espai de detinguts per garantir la seguretat tant dels agents com de les persones intervingudes. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat d'aquesta manera els vehicles policials que es distribuiran arreu del territori de Catalunya.
Si es fa el conjunt del territori, ja van haver-ne 400 nous l'any passat, aquests 400 que s'incorporen aquest any pràcticament, i l'any que ve també fem una licitació de 400 més, amb la idea, doncs, això de renovar tota la flota al conjunt del país.
I també és notícia la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha demanat un debat transparent sobre l'aeroport.
Les principals claus són mantenir obertes totes les opcions com el canvi de configuració operativa i l'actuació a nivell d'infraestructura de pista i apostar per un model sostenible per evitar el creixement descontrolat. L'entitat proposa un nou model de gestió aeroportuària amb una millora dels vols intercontinentals per evitar la congestió i la mala qualitat del servei del Prat dels anys prepandèmics.
Sobre l'aeroport del Prat també n'ha parlat la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que és el que
ha afirmat que la decisió de no ampliar la infraestructura no és irreversible. La ministra ha assegurat que el projecte per l'ampliació es manté.
Seguimos entendiendo que es un proyecto de futuro y que, por lo tanto, en el momento en el que se reúna ese consenso necesario en el seno del gobierno de la Generalitat, nosotros estaremos dispuestos a recuperar ese proyecto en cualquier momento. Evidentemente, el DORA tiene unos límites temporales, pero nada obsta a que ahora y desde este momento nosotros podamos seguir trabajando.
La ministra de Transports ha afegit que res impedeix que continuïn treballant perquè el projecte sigui una realitat a partir del DORA 3.
De fet, Raquel Sánchez també ha parlat sobre la vaga convocada pel Comitè Nacional del Transport pels dies 20, 21 i 22 de desembre, just a les portes de Nadal. La ministra ha assegurat que encara hi ha marge per evitar que s'acabi fent aquesta vaga.
Sánchez ha afirmat que el seu govern és conscient que aquest és un sector fonamental per l'economia espanyola i remarca que el sector ha tingut un paper decisiu durant la pandèmia assegurant els subministraments.
Y estoy convencida de que en base al acuerdo, en base al diálogo, conseguiremos superar esta crisis y sobre todo pues intentar evitar esa huelga que se ha anunciado que se va a convocar.
En tot cas, la ministra ha apuntat que moltes de les reivindicacions dels transportistes sobrepassen l'àmbit del ministeri i s'emmarquen en les relacions privades entre carregadors i transportistes.
I Unió de Pagesos ha convocat per aquest matí una concentració davant de la seu de Lactalis a Mollerussa per defensar un canvi de model en la distribució de la llet, que és el que demanen.
Sota el lema "prou d'abusos, preu just per una bona llet", reclamen que se'ls escolti perquè la situació del sector és crítica. Des del sector apunten que produir un litre de llet costa 40 cèntims i el pagès n'acaba cobrant 34 de mitjana. Marc Xifra, responsable del sector lleter de la Unió de Pagesos, ha mostrat la seva indignació en una entrevista al matí a Ràdio Estel i ha reclamat que no s'utilitzi la llet com un producte reclam, que ven la llet a preus molt baixos.
Costa entendre, pues, encara més l'any 2021, no? Quan encara pues, la indústria i la gran distribució pues, està fent servir la llet com a producte reclam i realment està tractant els ramaders com esclaus, no? En aquest cas, pues, no amb cadena, sinó pues, afogant-los econòmicament i en el fet que molts pues, no tenen marge de maniobra perquè bueno, tenen els seus compromisos i han de seguir aguantant.
El responsable del sector lleter d'Unió de Pagesos ha exposat que des de l'any 2000 ja s'han tancat 900 explotacions a Catalunya i auguren que si la situació no canvia, seguirà el tancament.
Parlem també de Brussel·les, que rebaixa la previsió de millora de l'economia espanyola per aquest any i el que ve. La Comissió Europea retalla de manera dràstica les perspectives de creixement i allunya una mica més el moment en què Espanya recuperarà els nivells de producte interior brut prepandèmics.
Brussel·les ha passat de creure que l'economia espanyola s'aniria recuperant a un ritme del 6,2% a un 4,6% aquest any. Per tant, si el juliol del 2022 es podia pensar que el PIB espanyol hauria recuperat el nivell de forma així xifres prepandèmiques, ara Brussel·les creu que no ho farà fins al 2023. Per tant, Espanya passa de liderar el creixement econòmic de la zona euro a progressar a un ritme inferior a la mitjana dels 19 països que utilitzen l'euro com a moneda comuna.
I encara a Brussel·les, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha negat que l'executiu europeu ordeni a Espanya estendre el període de càlcul de les pensions. Assegura que forma part dels compromisos adquirits per part del govern en el pla de recuperació.
En una entrevista a Ràdio Nacional, Escrivà ha assegurat que el sistema no està pensat per reduir despeses en les pensions, sinó millorar la situació de les persones que no han cotitzat suficientment en els últims anys.
Lo haremos con los agentes sociales a lo largo del año 2022, analizar todo este tipo de carreras profesionales. Y en algunos casos, eso se contemplará, pues habrá que contemplar la posibilidad de extender justamente para hacer más equitativo el periodo de cálculo de la base reguladora. Pero no necesariamente, puede ser que hagamos, como en otro país, un modelo en el cual uno pueda elegir sus mejores años.
Escrivá ha dit que amb els agents estudiaran fórmules socials de càlcul que permetin donar la possibilitat de triar els millors anys d'una carrera professional o integrar llacunes en la cotització, i ha afegit que això ha estat cosa del govern espanyol i no que ho hagi demanat Europa.
I atenció, perquè el preu de la llum cau un 8% respecte al d'ahir i es situa en 183,21 per megawatt hora. Tot i això, és el segon preu més alt del que portem del mes de novembre.
El preu màxim de la llum avui serà entre les 7 de la tarda i les 8 del vespre, amb 234 euros al megawatt hora, mentre que el mínim s'ha registrat aquesta matinada entre les 4 i les 5.
Gairebé 17 minuts que passen de les 2 de la tarda. Aquest matí ha començat a l'Audiència Provincial de Barcelona el judici a 3 acusats de violació múltiple a una menor a Sant Boi de Llobregat. Avui ha declarat la víctima i els testimonis. Els fets, recordem-ho, van passar el 2018. Ho ha seguit tot plegat la Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. La víctima ha ratificat els fets que la Fiscalia ha presentat. Ella ha recordat que eren 5 persones durant els fets i que van ser 3 les que la van agredir sexualment. En sortir d'una discoteca a les naus industrials de Molins de Rei, ella es trobava pels voltants i un cotxe amb els acusats es va apropar. Dos d'ells la van agafar i la van tancar dins del maleter del vehicle. La van traslladar a un descampat a Sant Boi de Llobregat i allà va ser quan tres d'ells la van violar. Ella ha ratificat la negativa a mantenir relacions sexuals amb els acusats i la seva resistència en tot moment. No recorda, però, que un d'ells la va fotografiar ni ha identificat qui va fer cada cosa. Els acusats l'haurien deixat a l'estació de Ferrocarrils del mateix municipi on la van agredir i allà va ser quan un dels agents de seguretat, veient en l'estat en què es trobava i després de demanar ajuda a diverses persones sense èxit, va alertar les autoritats. Des d'aleshores, la víctima ha explicat així com ha canviat la seva vida.
He canviat un dia per completo, no quina sèrie de la calle, me duchaba muchísimas veces rascándome fuerte, me daba asco. Yo era ya consumidora de aliento y empeoró la cosa porque quería evadir. Y a raíz de esto pues estuve al psiquiátrico.
Durant la sessió, una de les defenses dels acusats ha insistit que en el reconeixement per part d'un d'ells cap als investigats i li ha preguntat si durant la seva declaració policial va mentir, Sílvia.
Davant la confusió de la víctima i la seva dificultat per identificar els agressors per l'estat en què es trobava, la defensa ha qüestionat el seu relat i ha passat això.
Explicó que conducía el coche, explicó que él la agredió el cuarto, dijo que fue el cuarto en penetrarla vaginalmente. Esto fue, cuando lo declaró, fue porque lo recordaba.
Tenía flashes. No.
Usted no dijo la verdad en sus declaraciones. Pregunto.
Yo decía, señor, lo que me acordaba. No, yo decía lo que me acordaba.
Hombre, le pregunta a usted a un testigo en un juicio si dijo si mintió, ¿de verdad? ¿Está haciendo eso? Pues no, no se la acepto esa pregunta.
La víctima també ha reconegut haver-se sentit pressionada per part d'un dels Mossos d'Esquadra quan la va interrogar en el reconeixement del color del cotxe. El fiscal demana 46 anys de presó per un dels acusats i 43 anys de presó per cadascun dels altres dos.
I parlem també del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, que ha assegurat aquest dijous que a data d'avui no els consta que s'hagi produït cap extracció de dades arran de l'atac informàtic del passat 11 d'octubre, Anna.
Lafuente ha reconegut que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya els ha advertit que la internet fosca s'anunciava aquesta possibilitat, però ha insistit que la universitat no dona validesa als ciberdelinqüents. El rector ha assenyalat que els centenars de milers d'arxius afectats contenen dades públiques relatives a convenis, sous o material docent i que no temen que es puguin filtrar dades personals com números de compte o expedients acadèmics, perquè aquests arxius els guarden en servidors no afectats per l'atac.
Les salines de la Trinitat a la punta de la banya del delta de l'Ebre tornen a estar incomunicades pel temporal d'aquests dies.
El mar ha inundat a trams la barra del Trabucador i l'empresa Infosa, que la gestiona, alerta que és el primer avís d'un hivern que pot tornar a ser molt complicat. Des d'ara fins al febrer es pateixen els temporals més violents al delta i el Trabucador és ja molt fràgil. Joan Socarrat, gerent d'Infosa, ha tornat a reclamar les actuacions urgents al delta.
Només falta, repeteixo, voluntat política per voler-ho tirar endavant. Continuem parlant de projectes i diners que baixen d'Europa per fer estudis a mig i a llarg plaç, que estan molt bé i que nosaltres no ens oposem, ens al contrari, creiem que són molt importants per tot el tema dels sediments, dels pantans, com es redistribuiran, com es comportaran, però si no solucionem el problema immediat que té el delta de l'Ebre, ja haurà desaparegut.
Més de 134.000 menors d'edat a Catalunya necessiten ulleres, lents de contacte o algun tipus de teràpia visual, però no en tenen perquè les famílies no poden pagar-les, Anna.
Així ho estima un estudi impulsat per l'associació Visió i Vida, que alerta de l'impacte de la pobresa visual infantil a l'hora d'estudiar, desenvolupar-se o relacionar-se. En total, a Catalunya hi ha prop de 700.000 persones que no poden permetre's les ulleres o les lents que necessiten per veure-hi adequadament. Aquesta xifra vol dir que un 8,5% dels menors del total pateixen pobresa visual.
I els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un home per tràfic de drogues al parc de la Malgarba de Granollers, al Vallès Oriental.
A les 8 del vespre, quan els agents van observar com un home, en detectar la presència policial, va llançar una bossa que tenia amagada sota els pantalons, sota un vehicle estacionat davant seu. Els policies van comprovar que a l'interior de la bossa hi havia 32 bossetes de plàstic amb marihuana i una caixa amb 13 embolcalls de cocaïna. Durant l'escorcoll també van trobar 65 euros en bitllets fraccionats. Finalment van acabar arrestant l'home de 44 anys i veí de les Franqueses del Vallès.
I 3 minuts que passen de les 2 de la tarda, anem cap a Andorra. Torna l'aforament al 100% i l'eliminació de la mascareta i la distància de seguretat dins dels locals. Per poder entrar a aquests locals cal tenir, però, el certificat Covid. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El Consell de Ministres andorrà ha aprovat el nou decret de mesures excepcionals per la Covid. La nova norma permet que els empresaris que ho vulguin puguin oferir un aforament del 100% als seus locals, sense que els clients hagin de portar mascareta ni mantenir cap distància de seguretat. Per poder-ho fer, hauran de demanar el certificat Covid, que es farà servir per primer cop al Principat. On encara es mantindran algunes limitacions és a l'oci nocturn, on l'aforament es mantindrà al 80%. En canvi, s'amplia l'horari d'obertura, que s'allarga fins a les 5 de la matinada.
I I la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, explica a la cimera del clima COP26 que Andorra és un dels països que més ha fet per frenar el canvi climàtic.
A Glasgow, Calvó va defensar que el Principat és un dels països que menys impacte té en les emissions que provoquen el canvi climàtic. Però tot i així, el ser un país de muntanya és molt vulnerable a l'augment de la temperatura provocat per les emissions de gasos contaminants. Per això, la ministra va demanar en la sessió plenària de ministres de Medi Ambient de tots els, que tots els països arribin a un acord conjunt per complir amb els acords de París.
I les importacions creixen més d'un 4% durant el mes d'octubre. Es disparen en sectors com la joieria, l'energia i la construcció, i en total sumen un valor de 130,35 milions d'euros.
El sector de la joieria amb un 125%, el de l'energia amb un 79% i el de la construcció amb un 72% són els sectors en què les importacions han crescut més durant el mes d'octubre. Segons les dades del Departament d'Estadística, a Andorra les importacions durant el mes passat han suposat una despesa de 130,35 milions d'euros. Tot i aquest creixement, les dades des de principis d'any diuen que les importacions encara no s'han recuperat i cauen gairebé un 9% en comparació amb l'any passat. L'octubre també va tancar amb un creixement de les exportacions del 3%.
Gràcies, Pau. 25 minuts que passen de les 2 de la tarda. Encara un apunt en internacional. Ha mort als 85 anys l'últim president de Sud-àfrica, blanc i Nobel de la Pau, Frederick de Klerk.
Va ser l'últim mandatari de l'etapa de l'apartheid i també va alliberar Nelson Mandela de la presó. De Klerk ha mort a Ciutat del Cap a causa d'un càncer.
I començàvem el programa parlant d'això, perquè el passat agost totes les forces militars nord-americanes sortien de l'aeroport de Kabul després que els talibans arribessin al poder d'un nou Afganistan. 20 anys després de l'arribada de les forces estrangeres al país, després d'anys d'un conflicte que encara no ha acabat, veiem i sentim el so de la fugida, el so de la incertesa.
Morning, within the last 24 hours, 25 U.S. military C-17, 3 U.S. military C-130s, and then a combination of 61 charter, commercial, and other military flights departed Kabul. The total passenger count for those flights was approximately 16,000.
Després, el silenci. Poc se n'ha parlat de com ha quedat Afganistan després de tot i quin panorama en viu la ciutadania dia a dia, més que les notícies més esgarrifoses com la venda de nenes per poder subsistir en una societat que passa una postguerra molt, molt, molt cruenta. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora el director de la revista 5W, que ha viatjat al nou Emirat Àrab d'Afganistan amb un equip de periodistes i n'ha fet diversos podcasts i reportatges perquè coneguem la realitat del país a dia d'avui. Agus Morales, bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Agus, no fa gaire deies en una xerrada online que sempre passa, però que ara s'ha vist de forma molt clara, que quan torneu de cobrir la informació d'un conflicte, després l'interès en la informació sobre el mateix conflicte que heu cobert ha baixat considerablement, no? De seguida et pregunto per l'Afganistan i com ho heu trobat tot plegat, però la societat en general ens hem oblidat de tot el que ha arribat a passar allà? Tens aquesta sensació?
Sí, en el cas de l'arribada dels talibans a Kabul, això va ser el 15 d'agost, És veritat que doncs, les primeres setmanes sí que va haver-hi atenció informativa. També això es deu a que era l'estiu, i va aguantar una mica més, però poc després ja ara mateix ja ens hem oblidat, no? I hi ha la paradoxa també que jo vaig ser corresponsal al Pakistan i vaig fer cobertura la setmana passat a l'Afganistan, i llavors molta gent em preguntava, també em trucaven de mitjans, no?, per fer col·laboracions, al principi què estava passant, etc. I clar, tu des d'aquí, jo visc a Barcelona ara mateix, només pots fer una interpretació del que està passant a partir del que coneixes o a partir dels últims anys, de la història dels últims anys. Però quan vam anar-hi al setembre, vam fer una cobertura de dues setmanes, i quan tornes, el que ens vam trobar és que ja no interessava, no? És a dir, quan el periodista ja pot fer aquesta tasca d'entrevistar gent, trepitjar terreny, veure què està passant allà, i quan pot explicar-ho, doncs hi ha la paradoxa de que ja no hi ha l'interès que hi havia abans, no? I això fa que de vegades ens quedin tota mena de crisis humanitàries o crisis polítiques també, no? Descontrolitzades i també, fins i tot, sense aquest fil narratiu, d'alguna manera, no? Veiem al principi d'una cosa, però no com segueix, no? I crec que això defineix bastant bé com és l'ecosistema mediàtic.
Ara sí, Agus, quan arribeu a Kabul, quin Kabul us trobeu?
Doncs va ser sorprenent perquè nosaltres teníem dubtes que poguéssim entrar, i sí que vam poder entrar. Els talibans estaven deixant entrar a la premsa estrangera, i quan vam arribar a Kabul, a la superfície, diguem-ne, no percebies grans canvis, a banda de que, evidentment, ells eren qui manaven, hi havia patrulles talibans a tot Kabul, la seva bandera blanca, evidentment, però un cop parlaves amb la gent, de seguida veies que és el que més ens va cridar l'atenció, que tothom volia sortir del país, no? Tothom demanava ajuda, tothom volia sortir del país, i era sobretot aquella sensació de que no hi ha un horitzó, no hi ha un futur. De vegades li preguntàvem a la gent que com veia la situació de cara al futur, i ens miràvem com pensant, és que no hi ha futur, no? És a dir, la gent no era capaç de mirar una mica més enllà. Molta gent s'ha quedat sense feina, evidentment, per la situació econòmica. Molta gent ha fugit també, i aquí també hi ha molta gent que, per exemple, eren funcionaris, etc. No? Hi ha hagut una fuga de serveis, també, no?, en aquest sentit. I, doncs, a nivell polític és una situació molt complicada, i sobretot el que més vam veure és a nivell econòmic, no? Com molta gent fins i tot estava venent propietats per poder fugir del país, i aquest va ser una mica el panorama que vam trobar.
Ara ens explicaves això, fins a quin punt el poder talibà ha arribat a canviar la forma de fer, la forma de ser de la societat afganesa, però suposo que particularment i evidentment el de les dones afganeses, no?
Sí, jo vaig anar en aquesta cobertura amb l'Anna Sovinyà, que és l'editora gràfica de la revista, que és fotògrafa, i ho vam fer així en part també perquè havíem de cobrir-ho tot, no? I és més complex per un home blanc parlar amb dones que si ets una dona, no? I ella sobretot es va centrar en entrevistes amb dones, etcètera, i ens van deixar frases com, per exemple, els talibans no són humans, totes, evidentment, estaven en contra del règim, tot i que això tampoc no té per què ser general, en el sentit que és molt diferent la situació a Kabul, que és el gran aparador, que a Kandahar o que a altres parts del país, no? Però en general també això que comentava abans sobre aquesta manca de futur ho veies molt més clar en el cas de les dones, no? Sabem que ara mateix a partir dels 12 anys no poden anar a l'escola, a la majoria del país, a l'Afganistan. I el tema de la incorporació al mercat laboral, doncs vam veure, per exemple, hospitals que sí que hi havia dones treballant, però evidentment tot el que és la seva participació a la vida pública de les dones ara queda molt més limitat. Mm-hmm. És difícil que sigui una situació exactament igual a la del règim anterior, entre el 96 i el 2001, però sí que, evidentment, ja avui l'Afganistan ja ho era abans d'arribar als talibans, però ara encara més és un dels pitjors països del món per ser dona.
Arran de tot aquest conflicte s'ha discutit molt també des de casa nostra i des de, evidentment, una posició molt còmoda, així m'ho sembla a mi, si el govern talibà és un govern preparat per administrar un país. La sensació és aquesta? Hi ha caos governamental o no?
Sí, hi ha caos. En tota transició política hi ha caos. En aquest cas, la impressió, i això m'ho van comentar gent que està en contra dels talibans, però també gent que fins i tot estava a favor dels talibans, no? com una de les crítiques que feien. Els nomenaments, tot de ministres, etc., tots són de la vella guàrdia talibana. No hi ha perfils més tècnics, més preparació, per exemple, a ministeris importants, com per exemple el de Sanitat, etc., ministeris on necessites també aquests perfils més tècnics, no? I, evidentment, ara mateix els talibans manen, però no governen, no? No és el mateix, no? A nivell d'administració pública, etc., sabem que, evidentment, és un país on els serveis públics són pràcticament inexistents, etc., però portarà un temps fins que, si ho fan, fins que aquest nou govern aconsegueixi fer coses que en realitat no són la seva prioritat, no? La seva prioritat és el que ells diuen la seguretat, no? Que és el que ells intenten vendre a la població, dir que ara el país és més segur, que això és veritat, en part perquè, clar, eren ells els que estaven lluitant contra les tropes internacionals, però a nivell d'administració pública, sanitat, etc., es fa difícil pensar que això millori.
Ens explicaves, August, també que quan veu anar-hi al setembre, moltíssima gent del país, evidentment, volia fugir d'allà. Encara a dia d'avui aquesta gent vol fugir o creus que hi ha certa resignació, malgrat tot?
Sí, la gent vol fugir, però també, ara no ho sé, perquè ja fa unes setmanes que vam tornar, però jo crec que també hi ha aquesta resignació també des del principi. Hi ha molta gent que sap que ho té molt difícil per sortir. I això ha estat... és un dels grans temes, no? Actuals, Pakistan va tancar les fronteres, només deixava passar a gent amb visats humanitaris, amb visats mèdics, estudiants, etc. I molta part de la població se sent atrapada. Si, no ho sabem en xifres exactes, però pel que vam veure allà, molta gent, si pogués sortir, ho faria. Però, evidentment, ara mateix ja és la resignació o no acostumar-se, perquè suposo que hi ha situacions a les quals mai no t'acostumes, però saber que aquesta és la situació ara i tirar endavant amb pragmatisme.
Et sembla que és aviat, August, per parlar de postguerra quan s'estan formant també guerrilles contra el govern talibà ara mateix o no?
Jo crec que sí que s'assembla a una postguerra ara mateix. Sí. La guerra, com a la intervenció dels Estats Units i dels seus aliats a l'Afganistan, que ha durat 20 anys, que són molts anys, doncs sí que ha acabat. Ara s'obre una nova etapa en la qual governen els talibans i, efectivament, el seu gran enemic sobre el terreny és l'Estat Islàmic, que té la base d'operacions sobretot a l'est del país, sobretot a la província de Nangarhar, i hi ha hagut ja atemptats a diferents punts del país. I diguem-ne que aquesta situació hereta algun dels problemes dels últims anys, perquè l'Estat Islàmic ja estava molt actiu els últims anys, no? Sobretot des de 2015 a 2016, però sí que, pel que jo vaig veure, la meva sensació sí que s'assembla a una situació de postguerra, no? Aquesta depressió general, sí que jo diria que és una situació ja de postguerra, tot i que això no significa que no continuï la violència continua.
Abans deia que ja havíeu anat un equip de 5W, de la revista. Deixa'm posar un valor, perquè jo mateix, precisament al setembre, que és quan deies que hi havíeu anat, em vaig trobar gairebé per casualitat amb el web revista5w.com, precisament per voler tenir informació sobre el nou Afganistan, no? I em va agradar tant, de fet, permeteu-me que ho digui, que havia subscrit a la revista, perquè és molt, molt, molt bona.
No m'agrada gent que s'ha subscrit, molt bé.
Deixa'm preguntar-te per això, perquè, per qui no ho sàpiga, què és i com neix 5W?
Doncs la revista 5W és una revista de crònica i fotografia internacional que la fundem un grup de periodistes al 2015. Som periodistes especialitzats en la informació internacional, és a dir, som corresponsals o excorresponsals a diferents parts del món, a l'Àsia, a l'Àfrica, hi ha la part fotogràfica que la porta l'Anna Sorinyac, tenim també un programador web, i el que fem bàsicament és publicar reportatges arreu del món que es poden trobar a la nostra web. Hi ha alguns que estan oberts, però la majoria estan tancats, perquè nosaltres, la nostra forma de finançament és a través dels subscriptors i subscriptores, i a més també un cop l'any publiquem una revista en paper, que és com una mena de monogràfic, com un llibre de més de 200 pàgines, on triem un tema, i també doncs, publiquem reportatges d'arreu del món, fotografia, i la nostra El nostre lema és cròniques de llarga distància i el que intentem fer són petites històries i grans explicacions, no? Una mica explicar què està passant en aquest cas a l'Afganistan amb entrevistes que vam fer allà i també intentar donar el context perquè la gent entengui doncs, quines són les, en aquest cas la situació d'aquest conflicte o postconflicte, no? Com hem estat ara parlant.
Agus Morales, director de 5W, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Un plaer, moltes gràcies, una abraçada.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. Esports.
Pràcticament 3 minuts i escaig i arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Encetem esports amb Xavi Toscano. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Matí de reunions a les oficines del Barça després de la renúncia de Ramon Planas com a secretari tècnic. Planas, de fet, deixa el càrrec perquè creu que amb l'arribada de Xavi com a entrenador de la seva etapa al club ja no pot tenir més recorregut.
Doncs sí, mira, Ramon Planas s'ha reunit amb el director de futbol, Mateu Alemany, i després la Junta hauria decidit que no buscarà cap substitut per Planas. Serà l'actual entrenador del Barça, Xavi Hernández, qui assumiria part de les funcions del secretari tècnic amb l'ajuda de Mateu Alemany, que és director de futbol. D'aquesta manera, el tècnic del primer equip tindrà més veu en les decisions de fitxatges i planificació de la plantilla. A més, tots dos tindran el suport de Jordi Cruyff, que de fet havia sonat com a possible secretari tècnic.
I encara en futbol, la selecció espanyola juga avui el primer dels dos partits decisius per la classificació del Mundial de Qatar 2022.
Espanya té per davant dos partits en què es jugarà la classificació directa per al Mundial de Qatar. Grècia i Suècia són els rivals contra qui la Roja no pot fallar si no vol jugar-se el bitllet de Qatar a la repesca. Aquesta nit juga contra Grècia, que és actualment tercera de grup, i diumenge se les veurà amb Suècia, que és la líder. Abans, però, Luis Enrique només té la vista posada en el partit d'avui dijous.
No existe ningún otro partido más. Solo hay un partido contra Grecia en Atenas. Pensar en lo que pueda pasar a continuación solo haría que despistarte de lo más importante. Tener ambición, ser ambiciosos y ir a por el partido desde el principio e intentar superar a un rival que sabe defender y que defiende con mucha gente por detrás del balón, esas serán las dificultades que vamos a encontrar y vamos a intentar solucionarlas.
El partit es jugarà després de la trobada entre Geòrgia i Suècia, així que Espanya jugarà ja sabent el resultat del seu màxim rival. Tot apunta que Luis Enrique recorrerà a la veterania per afrontar aquesta final d'Atenas. Carlos Soler entrarà al centre del camp per Gavi, Adal, Olmo i Sarabri acompanyaran Morata, i en defensa Carvajal podria ser titular en una línia clàssica d'aquesta selecció amb Laporte, Pau Torres i Jordi Alba.
En bàsquet, la selecció espanyola femenina comença aquest dijous la classificació per l'Europeu 2023, que es disputarà a Israel i a Eslovènia.
Les espanyoles s'enfronten aquesta tarda a les 6 a la selecció d'Hongria, en la que serà el primer partit de Miguel Méndez com a seleccionador nacional, i també el debut de Sílvia Domínguez com a capitana de l'equip després de la retirada de la catalana Laia Palau de la selecció. Espanya ha quedat encaixada al mateix grup que Islàndia i Romania, amb qui s'enfrontarà diumenge. El primer classificat obtindrà el bitllet directe per al proper Eurobàsquet. El segon classificat En cas de ser un dels 4 millors segons de tots els grups, també es classificaria directament. El partit es podrà seguir per Teledeporte.
I encara en bàsquet, avui hi ha Eurolliga amb l'enfrontament Barça-Baskonia.
Avui a les noves blaugranes tenen una nova oportunitat per trencar la mala ratxa dels dos últims partits a Europa. S'enfronten al Baskonia, que també ve de perdre 3 partits consecutius. Tot i així, és un rival complicat que compta amb jugadors molt forts com Simone Fontecchio, que té una mitjana de gairebé 13 punts per partit. El Barça és conscient que ha de tornar a guanyar si vol seguir en el grup capdavanter de l'Eurolliga. Així ha parlat del rival l'entrenador blaugrana Sara Jessica Vicius.
Último partido hemos visto su carácter sacando partido adelante cuando tenía muchas cosas en contra. Así que primero pensar en nosotros mismos como siempre y después ya unos detalles de rival que tiene muchas.
There is no doubt.
El partit començarà a les 9 i es podrà seguir en directe per la plataforma DAZN.
I acabem en tenis perquè Garbiñe i Muguruza ha debutat amb derrota a les finals femenines que juguen a Guadalajara, Mèxic.
La número 5 del món ha perdut davant la millor tenista del rànquing, Carolina Pliskova, en 3 sets, 4-6, 6-2 i 7-6. En l'altre grup d'aquest campionat, la catalana Paula Badosa debutarà aquesta propera matinada a 2:45 hora catalana contra la bielorussa Arina Sabalenka, que és la segona raqueta mundial.
Gràcies, Xavi. No marxis, eh?
Oh, jo aquí em quedo. Jo avui estic expectant.
Ja ho saps, que el això. Facis fora, no marxo, el Xavi.
Bueno, no et preocupis, que quan siguin les 3 en punt, marxaré.
Ai, el que arriba. Close your eyes and I'll kiss you. Mira, toca la rombeta. Està xulo, això, eh? Les Manoles.
Les Manoles. Olma Giró, bona tarda.
No he sigut jo, Joan, ja t'ho dic ara.
Puja això i puja això i tornem-hi.
Xavi, posa l'aire condicionat.
Tornem-hi de nou. Puja'm això.
Bueno, això és Ràdio Estel. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Aquesta secció ja no té arreglos. Ai,
que ja no és una secció, Xavier. Jo això ja no sé
plorant,
què és.
Què? Avui havíem d'encetar amb sorpreseta, eh?
Tenim una sorpresota.
Sorpresota?
Sí.
Va, explica-ho, això.
Bé, doncs, hem descobert que el món de la ràdio, si d'una cosa va de la mà, és de les equivocades, no?
Home,
i qui té boca s'equivoca.
Digue-m'ho.
Ho acabes de presenciar. I res, no? A vegades diuen allò que un xaperut no sou la seva pròpia gepa, i per això mateix hem decidit que, per què no agafar com cagades històriques i setmanals,
home,
de Ràdio Estel, no?
Sí, ho farem?
Jo em sembla una bona idea.
M'agrada això.
Sí, no?
M'agrada molt, sí, m'agrada molt.
I què fem? En portem alguna?
Som-hi amb la primera. Sembla que estava per aquí. Encara hi és o no? No.
Ah, mira, està allí amb l'Ester.
Està per allà.
Està a l'entrada.
No escoltarà.
Pot ser que després d'aquest programa ens facin fora, perquè, clar, aquí anem traient draps bruts a la gent. Jo no sé després com pujaré cap a dalt. Crec que m'aniré directament a fora.
Ens portes una de Mercè Raga, ni més ni menys, eh?
Ni més ni menys que la Mercè Raga durant l'antic programa de Ràdio Estel 2 d'avui, que diem-ne que a vegades és complicat llegir les cicles d'alguns partits polítics, no, Mercè?
El vot en blanc superaria el 3% i no entrarien al Parlament ni Solidaritat Catalana, ni Reagrupament, ni UPD, ni EPP barra X.
Plataforma
per la Ciutadania, volíem dir.
Com? Com? Quin partit?
Què era?
Quin partit és aquest?
Plataforma per la...
No sé què ha dit. Es referia a Plataforma per Catalunya, em sembla.
Per la Ciutadania.
Sí, Plataforma per la Ciutadania, ha dit després de l'EPIP.
I la següent perífia, Miquel Mercadal, qui era?
Home! Una de les veus... Mira,
Ah, mira, aquí tenim aquí.
Seu.
Ara Mercè Raga, què tal? Bona tarda.
M'heu enganxat, anava a dinar ara directament.
Escolta això.
A veure.
Ai, espera't. Farem allò del 3, 2, 1... Clar, no,
no arriba,
no,
no arriba.
No he dit el 0.
El 3% i no entraria en el Parlament ni Solidaritat Catalana, ni Reagrupament, ni UPD, ni...
Epa,
a P. Epa. Ciutadania.
Què és aquest partit?
Quina vergonya. Sí, això fa molt de temps. Eh? Tothom s'ha oblidat.
Va passar algú per la finestra i dir epa, epa,
epa. Correcte.
Hem de dir de sort Mili Pacheco, que va sortir el meu rescat, eh, ràpidament.
Un dels grans, sí, també. Sí.
Ja està?
Ja està. Vale. Tot bé?
Si vols quedar a escoltar més fifies...
Ja pots anar a dinar.
S'ha posat vermella, eh? Amb la morena que és ella, s'ha posat vermella.
És que no me'n recordava aquesta. Jordi Carretero ja et val, eh?
Mira't
Jordi
sortint, mira't sortint.
Si en té moltes de pifies.
Ara el Magiró els dijous ens portarà pifies d'aquesta ràdio.
Ah, ja, estupendo.
Ja no sabem què fer, Mercè. Ja no sabem què fer i hem dit alguna cosa haurem de fer.
Doncs mira.
Va, vaig a dinar i us escolto.
Vols escoltar només la segona?
Va,
escoltar-la, eh? És que clar, no té preu, aquesta no té preu, eh?
UCEAR. Y mejor aún, nos decía hace unos minutos Luciano Cebrés, presidente de la Federación, que en esa zorra, en esa zona de la Restinga...
Miquel Mercadal.
I les seves geografies. Ai. Està molt bé aquesta, eh?
Ai, Miquel. Sí, home, sí. Home, et pot passar de tot.
Ens preguntava l'Olma, el Miquel Mercadal, que és... Miquel. Una de les veus històriques de Radio Estel.
Caps de setmana, tu. Has de posar Radio Estel els caps de setmana i sortirà la veu de Miquel Mercadal.
A veure, Mercè, jo els caps de setmana aprofito per no escoltar la ràdio.
Home, oi.
Oi. Tan greu,
per
eh?
Per l'amor de... Oi. No. Doncs això és pregunta d'examen, eh?
A Mercadal vas.
No, però és veritat que aquestes pifes, clar, és que et passen tantes coses pel cap que no saps ben bé. I comences a relacionar bé. Ho deixo aquí, que em posaré en un jardí.
Ai.
Que vagi bé. Et
cridem per anar a dinar, Mercè.
Adéu, adéu.
Fins ara.
Adéu.
M'esperes avui per dinar o no, Mercè?
Sí, com sempre.
Vale, ara dinem. Més pifes, va.
Més pifes, la segona.
Segona no.
No, la tercera. Jo
la
ja...
tercera, eh?
Abans de respondre, jo penso que em permetreu de donar... Oh, m'he quedat sense veu.
No es preocupi, ara li donem
un poquet d'aigua.
Sí. Perdó. Pobre. I aquí es tallava una mica l'emissió durant uns segons. Era el cardenal Joan Josep Omella, la primera entrevista, de fet, que concedia a Ràdio Estel amb el company Ignasi Miranda i que s'ofegava, volia una mica d'aigua.
Un poquet d'aigua.
Sí.
Volia un poquet d'aigua, sí, sí.
Oh, flipant, jo dic, ui, on el tenim?
Mira, veus, què feia jo cada dia?
Aigua.
Aigua una mica, sí.
L'aigua
si no,
va bé.
Malament. Va, més.
Més.
La UGT ha retret al Departament de Justícia que el confinament de la presó de Brian's 2...
Brian's
2... Always
on the bright side of life. Aquí entro la meva defensa.
Podem sí, establir...
Em vull defensar.
Podríem establir aquesta cançó com a sintonia
no.
de la secció de pífies i que la secció de pífies es digui
Brian's. No, és que clar, va haver un error. Estàvem fent un
Can Brian's.
Camp Brian's. La secció de pífies es dirà Camp Brian.
A mi, ara, de veritat, escolteu-me. Jo també, jo ja li dic que posi l'aire condicionat. Això així no es pot. Clar, Brian's... Tio, si és Brians, l'accent me'l poseu a la A, cap obert, no? Brians, jo sé que es diu Brians. Si jo veig Brians 2, em penso que és mitjan... Brians 2, a més sona bé, sona millor que
Brians. Però llavors és Brians 2?
No.
Brians 2.
Perquè queda bé Brians 2. A veure, ara
sona
de veritat.
Gamer, eh?
Però jo no estic entenent allò de l'accent, on estava l'accent?
No,
hi havia accent, aquest era el problema.
Però, i te'n van posar?
No, o sigui, a mi no em van posar res. Jo vaig veure.
Clar, perquè no em porta.
Brians 2. I vaig llegir Brians 2. Ara resulta que era Brians. Sí, queda millor, Brians. I
lo sort que no va posar la presó de Batràs.
Aquesta era
que si no...
Batràs.
Jo he dit Caselles que ha vingut directament del Palau de la Generalitat i ja l'hem posat aquí. Aragonès, tot bé, eh?
No, tot bé.
Tot en ordre.
Si està més bé aquí, Joan, també t'ho diré.
Sí?
No, i així està molt bé, però clar, aquí estem més animadets, no?
Home, sí, a l'hora de dinar.
Però aviam, Joan, avui era a la platja, no l'aragonès. Però bé.
És veritat. Ala, pam.
L'editor bé,
l'editor bé, eh?
Fot-li. S'està tan bé aquí com un dinosaure de selva, escolta'm. Minut
i mig, que ha passat un quart de 3 de la tarda. Ara mateix hi ha una manifestació convocada per un sindicat policial a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Demanen millores salarials, més protecció i una dignificació de la professió. Sílvia Muñoz, des d'aquesta plaça Sant Jaume de Barcelona i des d'aquesta manifestació, quin és el sindicat i què és el que volen?
Hola, Joan. Doncs bé, justament acaba d'acabar ara aquesta concentració.
Ostres, tu!
Ara. És ese animal.
Sílvia Muñoz...
S'ha de dir que en Joan no vas poder continuar per culpa d'això, que si ens fas fora nosaltres de l'estudi, perquè a tu et va agafar un atac de riure i aquí va
fer fora. És un clàssic, eh?
Olma surt?
És un clàssic.
Si és que t'estàs rient.
No, però us miro i m'agafa.
Va ser horrible, aquell dia. Jo m'he recomanat l'atac de riure, dic. Sí o no?
O et passa fatal.
En queda una més o no?
Que és una prova oberta a tots els vídeos subnacionals i internacionals que vulguin conèixer el litoral català. Aquesta prova servirà per decidir quins equips representaran a Catalunya el proper campionat d'Espanya de videosub, Cebisub 2011, que aquest any es desenvoluparà durant el mes de setembre a la població de Roses a Reus.
Com? De Roses, Roses a Reus?
No, capital Reus.
Roses a l'Empordà i Reus. Això és el destí, nena.
Submarinisme a Reus, també t'ho dic, eh?
Anava a dir que això... Encara no, ja, tot arribarà a Reus.
No,
tot arribarà.
Roses no serà Reus, ja t'ho dic ara. Em sap greu.
No cal.
Va, 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Ens portes algú més avui?
Sí, home, està molt bé riure's un rato de tot, però també hi ha moments per tot, i ara ha arribat el moment de posar-nos nostàlgics, intensos, i potser se'ns escapa alguna llagrimeta als ulls, perquè ni més ni menys que un 11 de novembre de 2008, és a dir, fa exactament 13 anys, els Manel publicaven el seu primer àlbum, Els millors professors europeus. I suposo que tots haureu notat que avui hem passat una nit freda, tot i no ser abril.
Comenten, per tant, que hi ha gent que porta 11 anys dormint.
Hibernant.
L'abril és molt fred. Ai, dèiem que...
Tira.
Que era una nit freda per ser abril, però avui també venim amb una bona notícia, i és que ens han anunciat que tindrem vacances a la ràdio. I qui sap on anirem, jo ja estic mirant vols barats, però una bona destinació, i per què no, podria ser Roma, perquè potser allà els turistes es faran fotos on tu i jo vam esmorzar, són les coses bones de passar l'eternitat, i una guia els ensenyarà el mosaic del menjador i es retrataran i passejaran per la nostra habitació. I els turistes es fan
fotos on tu i jo vam esmorzar. Escolta'm, a mi aquests pluralismes no m'agraden, eh? Tindrem vacances.
Clar. Parlava en nom de la majoria.
Va, merescudes.
Hi ha persones que no les volen aquí, eh? No és per res, però...
Jo, és veritat. Igual millor em callo, però... Va. Pots fer alguna petició des d'aquí, Anna? Jo et dic que potser si anem a Roma algun dia tu i jo, el que ens podran dir serà que som unes dones estrangeres. I no sé si us passa, però a mi últimament no sé per què em diuen que sóc una mica rara. Jo dic, rara per què? I després vaig estar investigant i dic... Ah, no serà perquè els guapos són els raros. No saben que els guapos són els raros. Ho sap tothom, però no ho diu ningú.
Tampoc no s'agrada ni tenen... T'ho van dir, però no ho diu ningú, eh? Està bé, això.
Boníssima, Joan.
La cançó diu guapos, no guapes, però...
És un genèric,
clar,
rei estimat. Mira, una cosa que no és genèrica és que no em dic Dolors, però tot i que no em dic Dolors, encara espero que algú em porti al ball. Ai, Dolors, porta'm al ball.
Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar.
No descartis que d'aquí 2 setmanes algú porti el karaoke.
Toma!
Home!
S'ha animat de cop del Palau.
Estava
al Palau i ha dit...
Judit Casellas dormint sobre el guió. Ha dit, a ser karaoke.
Karaoke, què? A karaoke. Cantarem els Manel a karaoke?
Sempre.
Sempre?
Sempre.
Però s'acaba una mica nostàlgics, no? Com acabarem ara, perquè No sé com acabarà el ball de la Dolors, del Manel i la Dolors, però el que sí que potser farem és intentar encaixar en escenes boniques amb ports de diumenge farcits de ganivets en grans... No.
Gavines! Gavines!
És que us ho prometo que ho tenia escrit al guia i pensava, en ports de diumenge farcits de ganivets, i dic, quines coses més rares, amor i violència. M'ho dic, tira, si ho diuen els Manel, tens raó.
Estàs autoalimentant la teva secció dels dijous.
Tinc ganivets!
No, no s'hi val fer trampes, estàs fent trampes per autoalimentar la teva secció.
No, jo he dit, farcits de ganivets, però tira, el que deia, m'haurà de tornar a començar perquè era per posar-nos intensos.
Queda un minut, eh?
I després intentarem encaixar en escenes boniques amb pors de diumenge, farcits de gavines, en grans sobretaules on els avis canten en nits vora el foc, abraçats a una manta, i al final tindrem clar que a vegades, i només a vegades, ens en sortim.
Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel bon han posat...
I nosaltres, amo sense ganivets, ens hem sortit un dia més, arribant a les 3 de la tarda, i tornem demà amb més informació i, per què no, amb més humor. Aquesta taula i aquest estudi de Ràdio Estel, esperant, com sempre, que ens escolteu. Us deixem, com sempre, en tot l'equip de Toni Marín, perquè ara sí, arriba l'hora, tot anirà bé.
El de la veu greu, el de la mà forta que apaga un barbut i que arregla una porta i després tanca els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets...